Diputació de la família de Fabra, mos avellís molt ja que canvia la cara.
Doncs amb aquestes paraules ens quedem molts temes pendents, però sabem que la gent demanda. Moltíssimes gràcies, president.
Moltes gràcies a Ràdio Vila-real.
Plaer, com sempre, també alcalde José Benlló, com sempre, moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies. Nosaltres tanquem el nostre programa d'avui, us deixem amb l'actualitat esportiva. Javi Mata.
Vila-real celebra les seues festes en honor a la Mare de Déu de Gràcia amb actes tradicionals, populars i participatius. Des de la pujada i la baixada de la Mare de Déu fins la Xulla, passant per l'ofrena, l'entrada de bous i vaques, els esmorzars i el dinar de penyes, concerts, activitats esportives i culturals, solidaritat i germanor amb les penyes com a motor de la programació d'actes i la devoció a la Mare de Déu. Consulta la programació en www.vilareal.es. Ajuntament de Vila-real. Vila-real avança.
Do you want to speak English?
Con Tecidiomes, los niños a partir de 3 años podrán dominar con fluidez el inglés, francés y alemán. Gracias a un profesorado especializado y unas clases dinámicas. Tecidiomes, más de 25 años de experiencia. Nos encontrarás en Vila-real y Castellón.
Me encanta.
Ens encanten les festes patronals de Vila-real.
Per això hem preparat un programa molt especial.
Del 4 al 8 de setembre, de 12 a 2, parlarem amb els protagonistes de la festa des de l'epicentre de la ciutat, el casino de la Caixa Rural.
Ràdio Vila-real, sempre al costat de les festes patronals de la ciutat.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Podràs canviar de lloc, però no de costum. Així que, ja saps, aquest estiu també. De 2 a 3, sintonitza en la 92.2 de la freqüència modulada i assabenta't de tota l'actualitat del Vila-real Club de Futbol. Ja saps, els esports on sempre, a més de sempre, a Ràdio Vila-real.
Vila-real Esports. Ràdio Vila-real.
2:04, així seguim, com sempre, intentar portar-vos l'actualitat del dia amb el que és el Vila-real Club de Futbol i tot el que l'envolta. Estava mirant una classificació, que és la classificació de la estadística d'edat de la primera divisió del futbol espanyol, és a dir, los vells o jovens que són els equips de futbol que afronten estar en la competició. Està el Vila-real en la zona mitja, exactament crec que és el que fa 10 d'aquesta hipotètica classificació en quant a edat. 27 anys de mitja té el Vila-real Club de Futbol, que se diria és una mitja baixa, que està per baix de la mitja d'equips com l'Atlètic Club, el Barça, l'Espanyol, Las Palmas, el Sevilla, l'Atleti de Madrid, l'Eibar, el Depor, el Getafe o el Leganés. La majoria d'equips que aspiren a estar per dalt sembla que són equips que tenen un planter, no vaig a dir vell, veterà, però sí amb futbolistes d'aquest perfil. És veritat també que el Vila-real és un equip que enganya, i m'explique. És un equip que ja ve fet de fa uns anys. i no ha tingut que canviar perquè li ha anat bé. No com el València, per exemple, que és l'equip més jove de la categoria, però és un equip que ha canviat radicalment tres voltes de futbolistes, de jugadors, no manté un equilibri, no manté una base, més o menys ha anat canviant-ho quasi tot. Quan no funciona, ja saps, ves provant. Per tant, clar, si tu tens un equip que fa 4 anys que més o menys te va bé, des l'any que van baixar, van fer una catarsis ahir, van canviar mig equip, van apostar per la gent de casa, va entrar gent molt jove, una gent veterana, i a poc has anat perfilant un club i un equip amb jugadors, diríem, més jovens que vells, amb il·lustres excepcions, per apuntalar un poc el grup. Clar, i la gent jove que tu has apostat per ella i que és la base, el nucli dur del teu equip, Sergio Asenjo, Mario Gaspar, Víctor Ruiz, Jaume Costa, Manu Trigueros, ha anat creixent, ha anat fent-se gran, ha anat sumant anys, han sumat 4 anys més als que tenien. Clar, això no vol dir que siguin futbolistes majors, ni molt menys, però sí que han augmentat la mitja d'edat del teu equip. Gràcies a que ho has compensat en gent molt jove, que també entra, eh? Adrián Marín, Enes Unal, Rubén Semedo. Pareix que el Villarreal ha decidit o ha tingut clar aquest any que en els fitxatges i la incorporació de joves futbolistes tenia que anar buscant compensar això, no? Que la plantilla se li fa major en alguns aspectes i n'hi ha que equilibrar-la en gent jove per a que vagi entrant i que vagi agafant allò que ja no són Trigueros, Costa, Mario i companyia, que són futbolistes ja fets i jugadors ja en un estatus alt. Per tant, jo diria que en l'equilibri està la virtut. I el Villarreal ahir crec que no està mal. Diria que té dos blocs. Un d'equip veterà ja i fet, i un altre d'alternatives joves que tenen que substituir a aquest bloc d'equip veterà i ja fet. Gent com Rodri, com Marín, com el mateix Enes Unal, com Pablo Fornals, com Castillejo, són jugadors molt joves que són els Mario, Trigueros, Costa i companyia de fa 4 o 5 anys. Són isos. Per tant, diríem que el Villarreal està en una situació prou acceptable. En la taula mitja, el que fa 10, amb un equip més o menys jove i amb jugadors veterans que són els que tenen que intentar equilibrar aquesta joventut. Així que no estem mal. Com diria aquell, en aquest aspecte no estem tan mal. Tot això al final, com sempre vos dic, està tot molt bé, són números, la estadística és favorable, fem les coses correcta i acadèmicament, com se deuen de fer. Si tu parles en la gent que entén d'això, dius, què és preferible? Dic, home, preferible tindre un equip molt jove, molt jove, molt jove, molt jove, molt jove. Però, claro, tindre un equip molt jove te condiciona a certes coses que te poden passar. Per tant, és bo tindre un equip jove, però també tindre aquest punt de veterania i d'equilibri que te faci ser competitiu i que en els moments de susto i dificultat te tiren una maneta. Bueno, doncs diríem que el Villarreal és acadèmicament correcte. És un equip que manté una base sòlida des de fa molt de temps, que té un projecte a llarg plaç, que pensa que n'hi ha futbolistes que ara mateix tenen per davant 2 o 3 anys de futbol a màxim nivell i que per darrere té gent que ja estan preparats per a vindre i solventar-los i substituir-los. I que este any justet és l'any intermitjis en el que no saps si se donarà el canvi o no, no? Per exemple, seria l'any en el que Marín tindria que menjar-li el plaça a Costa i tindria que tindre molts minuts i que Costa començara a tindre un competidor serio, inclús, per què no? Que acabara Marín, inclús, si no sent titular indiscutible, moltes voltes sent la primera opció. Deuria de ser l'any en el que Rodri ja fora no el substitut de Bruno, sinó l'alternativa clara a Bruno en molts partits, inclús en molts partits, pensar en Rodri com un futbolista clau i que Bruno descansara. tindria que ser ja l'any, ja ho va ser l'any passat, però el definitiu en el que Castillejo explote i siga ja no un futbolista jove que regateja bé i que fa cosetes, sinó un jugador per el que diuen se pegava al Nàpols, se pegava a la Roma i se pegava a mig món i el Borussia Dortmund, i que comença a ser un jugador totalment desequilibrant. Tindria que ser l'any en el que Trigueros, quan no estiga o quan no estiga bé, sapiguérem que Fornals fora el substitut i que competira, i que quan jugara Fornals pensàrem que ahí tenim realment el que té que substituir-lo. Ràpid no deu de ser, a pressa no se fa, però la idea no és mala. El problema és que al final hi ha que tindre... Jo crec que la idea que porta el Villarreal a llarg plaç és una idea que va a funcionar i que va a eixir bé, però el problema del futbol és que els plaços ja no els entén ningú. Avui en futbol, una setmana és una vida. Una derrota és tot. I tres, no ho podeu ni imaginar. Ja és la locura. Per tant, acadèmicament la idea és bona, però així el futbol, el projecte escrit en paper, presentat ahí en el PowerPoint i en tot el que vulgueu i tota la modernor i en 3D i 4K i HJ, dona igual. Tu pots ficar-ho molt bonic i explicar-te jo que la idea és bona, però al final així el que val és que quan vinga el Betis li guanyem. Siguen jovens, siguen vells, jugue qui jugue i damunt, si és possible, juguen bé. L'equip no entrena en el dia de 8, descans, ho han fet els que no estan bé i estan intentant recuperar-se. La gran incògnita és Mario, però per les hores que van passant i pels moments hi ha molta il·lusió i molta esperança, i el mateix futbolista ho va dir, de que puga estar en l'onze inicial del Villarreal Club de Futbol. A l'espera de que tornen els internacionals, perdó, que són aquells que han estat amb les seves seleccions i que ara tenen que tornar a casa. Rodri va jugar com a titular en la sub-21, victòria 0-1 davant d'Estònia. No va jugar Pablito Fornals. Bakambu també va jugar en el Congo, 2-2 empat a Túnez, i els de Congo que ho tenen en xino, vamos, dificilíssim. Per cert que va jugar Pedraza, que no juga així però és nostre. Va eixir al minut 36 per problemes d'Oyarzábal i va estar jugant en la sub-21. No va jugar en Esunal en la victòria dels turcs davant de Croàcia. I així tenim, bueno, pues, el que és el camí dels nostres internacionals, que dels que, o dels quatre que estan allà, a dia d'avui, tres o són titulars o venien sento. Per tant, pues, bona notícia que no tinguem mala notícia, que tornen bé i que estiguen sants i que puguen estar a bon nivell per a competir davant del Real Betis. Per cert, com diem, la gran incògnita a hores d'ara de l'11 del Villarreal Club de Futbol, la única incògnita és Mario Gaspar. Bueno, si Soriano se curara, seria Soriano, però realment poques coses pot canviar Escrivá de l'equip que ha vingut jugant últimament. El que sí pot canviar és la línia defensiva, i això és molt. Per què dic que és molt, home? Pues perquè realment una línia formada per Álvaro, Semedo, Ndiaye, Costa, no és el mateix que una línia formada per Mario, Álvaro, Víctor i Costa. No se pareix en res. Esta segona és la que deuria i la que deu de jugar. Veo mal, però és la que deu de jugar. És la més compenetrada, la que més o menys ha anat jugant els últims anys junta. En definitiva, que és altra cosa, que no se pareix en nada. Tot apunta a que va jugar Isa. Després, a partir d'ahí, ja no té molt més. Està Rodri, està Trigueros, està Fornals, està Samu, i davant, Sansone Vaca, Bakambu Vaca, Sansone Bakambu, Enesunal, que a hores d'ara diríem que és el que pareix té menys alternatives d'anar entrant o d'anar sent titular, sí, d'anar entrant en l'equip, però no com a idea fija de que jugui davant. El resto és que poc més n'hi ha. Torne a dir, no és mal equip, o no és mala alineació, no són mals noms, no són mals cromos. Si tingueres que fer una elecció, pues no està mal. qualsevol equip diria, tia, dona'm un qualsevol d'issos a mi. Qualsevol equip voldria a Vaca o a Bacambú. Qualsevol equip voldria a Castillejo, segur. Qualsevol equip voldria a Fornal, segur. I a Rodri, i a Trigueros. Qualsevol equip. De la primera divisió es dius, tu, els judicis, mataria per tindre un no, per tindre la majoria. Però, claro, el tema se tracta de jugar. De competir. No de lo guapos i lo bé que mos queda el traje. És el problema del futbol. I per cert, ja queda menys. Deu de tindre ganes de veure jugar ja l'equip, la veritat, perquè són molts partits ja, que el Villarreal no juga a casa davant la seva gent i ja li toca. 2:16, avui vull preguntar-li a alguns que seguissin el Villarreal com ho veuen ells, si veuen la situació complicada, difícil, dramàtica, o si això tirarà cap endavant, diumenge guanyem i tot canvia.
Caduca el carnet y no sé dónde renovarlo.
Pues no lo dudes, en Centro de Reconocimientos Conductores y Cazadores Villarreal te lo renuevan al instante, sin cita previa, sin fotos, ni colas o esperas. Ah, y te entregan de inmediato uno provisional.
Más información en reconocimientosmedicosvillarreal.com. Visítanos en calle Almazora 11, teléfono 964-52-62-32.
London Bridge suena a preparación de exámenes internacionales. Trinity, Cambridge, EOI, A2, B1, B2, C1. London Bridge es intensivos los viernes o sábados durante 2 horas. London Bridge es los sábados de 10 a 12 para niños entre 2 y 6 años, diversión en Wanda Park. London Bridge es tu centro de inglés en Villarreal, calle Arago 4, entresuelo 1 de Villarreal. Teléfono 964-53-7609.
Vuelta a la universidad, el cole, el instituto o la academia. Vuelta a Pick and Pack. Encuentra todo el material escolar que necesitas para volver a las clases. Libretas Antarctic y Oxford, la agenda de Mr. Wonderful o todo lo que imagines que cabe en tu mochila. Bolis, rotuladores, cuadernos, cartulinas, carpetas, archivadores y mucho más. Ven a Pick and Pack de 9 de la mañana a 8 de la tarde. Vuelta a las clases con Pick and Pack. Avenida Pío 12 frente a Torre Mocha, Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Esta semana estoy convencida de que el Villarreal va a ganar.
Y yo, vamos a Zares y apostamos por la victoria.
Antes de cada partido, haz tu apuesta más segura en Zares. Síguenos en las previas y retransmisiones y descubre las mejores cuotas y pronósticos. Tu apuesta deportiva más segura en tu salón más próximo a Zares.
En Mayor San Jaime 44 y Mayor Santo Domingo 10 de Villarreal. En País Valencia 27 de Onda y Trinidad 91 de Almasora. Los sueños que se
alcanzan. En Óptica Villarreal, vista perfecta para la vuelta al cole. Ahora en Óptica Villarreal revisamos la visión de los más pequeños y apostamos por lentes Essilor a prueba de los más traviesos. Está en sus ojos mejorar el rendimiento escolar. Te esperamos en Óptica Villarreal. Doctor Fon 17, especialistas en óptica.
No te preocupes, Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, PVC, vidrio, mamparas de baño y persianas. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sánchez 68 y talleres Camino Carretera 44, nave 3, Villarreal. Virgen de
Regla. Primer homenaje a Nuestra Señora Virgen de Regla en Villarreal. 7 de septiembre, bendición de la imagen a las 7 de la tarde en la calle Bélgica número 5 y seguidamente traslado de la Virgen a la parroquia Santos Evangelistas. 10 de septiembre, misa a las 9 y procesión hasta la calle Bélgica. A partir de las 12, evento gratuito a favor de Caritas con actuaciones musicales. ¡Los esperamos! Virgen de Regla. El Tribunal Constitucional ha declarado la improcedencia del impuesto de la plusvalía tanto para particulares como para empresas. Si has pagado este impuesto en los últimos 4 años, ven a Defuserfin. Estudiaremos tu caso gratuitamente y si procede la reclamación, tranquilo, solo nos pagarás cuando te devuelvan el dinero. Y recuerda, tus problemas tienen fin si confías en Defuserfin. Teléfono 964-84-69-81.
¿Que has perdido archivos y datos de valor para tu empresa? No te preocupes, KMI Data Recuperación de Datos te ofrece presupuesto gratuito sin costes. En Villarreal, PC Service, calle Ermita número 170 y App Informática, calle Nuestra Señora de la Consolación número 2 o visita www.kmidata.es.
En A Bordo, más surtido, más calidad y siempre, siempre los mejores precios. ¡Compruébelo!
Esta semana en Tiendas A Bordo, sepia limpia a 7,99 euros kilo. Salteado de habas, ajetes y bacon a 2 euros. Emperador a 9,99 euros kilo.
A Bordo, tiendas especializadas en alimentos congelados.
Vinga, anem allà, 2 i 21, com diem, la setmana ve marcada per això, perquè no hi ha futbol. Bueno, sí, el futbol de les seleccions i no dels equips de futbol. A partir d'ara, això se fica en marxa i ja serà un no parar. Per tant, esperem que el Villarreal Club de Futbol tinga reacció. Jo el que vull dir és preguntar-li a la gent que més o menys també segueix de prop al Villarreal Club de Futbol com un servidor, la seva visió de com estan les coses. Si ho veuen bé, ho veuen mal, ho veuen regular. En definitiva, pues, si és un drama, si no ho és... I les coses que vosaltres veieu que el futbol està a hores d'ara, bueno, pues, dins del vostre cap, i teniu totes les qüestions ahí. Pues, si val d'algo per aclarir-vos algo, si val per enfadar-vos més, si val per ficar-vos nerviós, bueno, per lo que valga, però... Anem a preguntar-li-ho. Per exemple, el senyor Javi Pérez, que és l'home del país i que segueix el Villarreal Club de Futbol fa ja molts anys. I que a veure com ho veu ell. Si veu que això té visos de començar a ficar-se, a redreçar-se, o la cosa se complica. Don Javi Pérez, bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
Com veus tu el Villarreal i com creus que pot solventar tots els problemes que pareix que se li han juntat en aquest inici?
En solventar, les victòries són les que solventen els mals. Evidentment, la percepció que tenim de l'equip abans de començar la Lliga, després de 2 partits, és de passar de molta positivitat a drama total. La veritat que els 2 partits que ha fet ha sigut els més roïns de l'etapa d'Escrivà i que feia molt temps que no la soia, doncs això desperta dubtes, però els dubtes se solventen guanyant el diumenge contra el Betis.
El problema que és veritat que el Villarreal per primera vegada dona sensacions de ser un equip que està lluny de lo que venia sent, no? Tot el món apunta que, claro, que s'ha acabat o s'ha esgotat el que era dit Marcelino i que Escrivà no ha arribat a trobar-li el truco al tema.
La veritat que sí, l'any passat, a pesar de la classificació, molts números, en tant en gols a favor com en contra, han hi hagut moltes crítiques perquè no s'ha vist un perfil d'un equip definit en un sistema reconegut. Si no, com va sonar, no sabíem el que jugàvem, doncs, en molts partits, però la banda de vegades és positiu perquè sí que el Villarreal ha mostrat una... s'ha mostrat eclèctic en alguns moments. Igual era servir per a jugar a la contra com per a dominar els partits. Però sí que no s'ha vist un equip en una organització definida, en un sistema definit, i tot, però mentre anem guanyant els partits, pues, tot això camufla cada vegada i les carències en apariència. I ara, pues, això, el començament, hem vist un equip que no està definit, ha sigut superat físicament, tàcticament i tècnicament per 2 equips. Un bon equip com el Real, però el Llevant te va passar per damunt, a pesar de que la derrota va vindre per un penal que era injust. I tot això genera dubtes.
Jo, a veure, claro, a part de la sensació de que l'equip no ha trobat encara la manera de jugar que se li faci estar còmodo i que a lo que vol jugar és més difícil a lo que volia jugar abans i d'on venia, saps? Claro, perquè tancar, juntar línies, eixir ràpid, robar i correr és molt més fàcil que intentar tindre el baló. Jo crec que ahí ja té una dificultat. Iniciar la temporada amb 8 tios menys dels que se suposa són els que encara que no estiguen fins tenen la capacitat com per a manejar un partit de futbol e intentar solventar-lo des d'altres llocs, jo crec que ho dificulta més encara, no?
Evidentment, l'equip té l'estigma de les numeroses baixes. Una, perquè no pot disposar dels principals elements, i 2, perquè no ha tingut recursos per a mirar la situació en els 2 partits de Lliga, perquè no tenia, miraves a la banqueta i tenia gent del filial i gent fora de posició, com el dia de la Real, el baló, en aquest cas, jugant de lateral dret. Però tal vegada també els baixes, a vegades són circumstàncies casuals, però també hi ha alguna cosa de causalitat. Tal vegada, a mi la pretemporada ha sigut bona perquè no és normal tindre baixes musculars abans de començar la temporada. I a lo millor és també per una espècie de dejadez de l'equip, de la preparació física, i evidentment també jo veig falta en l'equip liderazgo. No està Bruno, no hi ha un líder. No està Soldado, no hi ha un líder al terreny del xoc que es pot als companys, perquè Soldado, a banda de les qualitats com a davanter, aunque tenia mancança en el tema del gol, sí que té altres qualitats de caràcter, d'achutxar, de saber parar els partits, de saber provocar els rivals, de saber tot estar a l'àrbit. En aquest cas no hi ha ningú que pegui pas endavant i se faci el líder. I això nota amb tota la carència, de, en aquest cas, de Bruno o de Xesco Soldado. A banda d'això, en la davantera estaven tots convençuts, jo primer, de que és la millor davantera dels últims anys, però, per exemple, les Baca i Unal solapen funcions, o Baca i Bacambú. Algú té que fer la funció de segon davanter com feia Soldado.
Tu ho veus com? Reaccionable, l'equip a curt plaç, a llarg plaç, veus que n'hi ha que fer un canvi?
Evidentment, els alarmes estan enceses i se dispararien encara més el pilot si el diumenge no es guanya. Jo crec que en un país de bons resultats, en els dos partits estos següents, que és contra el Betis, un bon equip, amb un bon entrenador, però jugues en casa, tens l'obligació de guanyar, i la pròxima eixida, i enmig l'Europa League, entre l'Astana, jo crec que guanyant separaria en part aquesta situació, a l'espera de recuperar ja efectius.
Sí, jo crec que el futbol, com sempre, és canviant en quant a resultats. Tot el que ara pareix que no funciona, de cop pareix que funciona. El que passa que sí que és veritat que en el Villarreal, a hores d'ara, a banda del pessimisme, jo crec que també hi ha aquesta sensació de no... massa nervis, no? I això tampoc és bo. Jo crec que necessita el Villarreal, a part de guanyar, un col de fortuna que el readreça una miqueta. Veurem què passarà, però bueno, no està la cosa fàcil, eh? Primera, no vaig a dir crisi, però primera situació complicada del Villarreal, Javi, de fa 5 anys, 6?
Sí, després de l'ascens, i també hi ha hagut una circumstància, el tema de la renovació d'Escrivà, que els resultats validaren aquesta renovació, però la mateixa directiva, el Consell del Dia Real, va certificar el que és la renovació en el moment que se va aconseguir la cinquena plaça.
Tu què hagueres fet?
Jo me postulava a la continuïtat de l'entrenador, perquè va començar en unes circumstàncies molt difícils, va tindre que conèixer els jugadors, però el pas avant hauria de ser esta temporada. I ja vam pegar el París un pas arrere. Però en aquell moment, en la renovació, i estic convençut que si hauria quedat el sèptim i l'últim partit per gent Mestalla i guanyar la Real i l'Atlètic, no haurien renovat el Escrivà, perquè si no s'hauria hagut de fer molt abans de la renovació.
Claro, és que el futbol té uns certs còdics. Claro, si tu tires... És que és difícil, perquè si el llibre... Tens que medir totes les condicions. Jo també estic amb tu, que jo pensava que en una pretemporada per davant, en un equip més fet, sense tota la turbulència Marcelino, pues podria veure's algo més, però està clar que no s'està veient i això és tema del tècnic, claro. Si no ho trau... Bueno, també al final el futbol, com en la vida, no saps mai, el temps te porta el que toca i si en octubre no guanyem, pues ni vindrà un altre, no? I al final és pront, és tard, havia que haver-ho fet abans, bueno, mai se sap. La veritat és que el futbol té... jo crec que al final també anar per davant del futbol tampoc és fàcil, no? Tindre aquesta opció de visionari de no renovar a Escrivà, de portar a un altre i que haver-hi començat igual. Imagina't-ho, que seria pitjor.
Sempre que haurà la sensació de falta d'estructura o de falta d'una idea, perquè ja el va viure l'estiu passat, que va sorprendre tot el món a la institució de Marcelino, tampoc s'entendria la no continuïtat d'Escrivà, perquè els números l'avalaven. Ara, si ara la zona arranca, pues... hasta quin punt hi ha que tindre paciència. El que no hi ha que deixar, evidentment, és que l'equip es comença a agarrar-se en novembre, quan vagis ja 12 punts dels postos de cap davant, que és la teva obligació. El teu pressupost indica que tens la quinta millor plantilla de la Lliga i tens que estar ells els puestos intentant pelear per la Champions i, jo, i no caure d'Europa League. I després, evidentment, fa mal també 50 quilòmetres de distància el que està aconseguint Marcelino en poc de temps en un equip que era una casa de locos.
Sí, la cosa que jo, això sempre dic el mateix, això és l'efecte del xampany, quan obris el xampany, la botella, després de beure aigua tota la vida, i dir, o dos anys bevent aigua, obris el xampany i només veure la botella fa festa. Hòstia, una botella de xampany, l'obri, boom,
Després de la botella de xampany... Sí, sí,
Després ve l'altre, que n'ha que aguantar-lo, I així és al revés, així estem obrint molt xandón i de cop han tret una botella, dices, de brafà, i dius, hòstia, això què és? Bueno, pues, veurem la següent botella que és, no? Però sí que té raó que això fa mal. La gent mira ahí i se mira reflexada i se veu que era el que n'hi havia així i el que se va aconseguir i el que s'està aconseguint allí i el que no n'hi ha així. Bueno, també el futbol, el València ha viscut el contrari fa uns anys, no sé com dir-ho, no? És una cosa pareguda a lo de Nuno, te'n recordes? Nuno, el València, que va aconseguir la Champions League i el segon any no va saber fer-lo arrencar de cap manera, no? I era el mateix entrenador i era tot igual,
Sí, està clar, però així va, evidentment, el públic que desconeix el dia a dia del club o com se manegen, veuen els resultats o veuen que Marcelino, en aquest cas, un tècnic molt treballador. Però és com l'educació que donen els pares. Què és bo, ser un pare severo o un pare permissiu? És a dir, pareix que hem passat d'un pare severo, com era Marcelino, a un pare massa permissiu, com pareix que al final és clar que en una entrevista que vam aconseguir abans de concloure la Lliga, és que crec que el missatge ha pregat millor als jugadors en bons modos que en grits.
El problema, a voltes també el problema és no el com li traslades, sinó el missatge, Claro, perquè tu xilles o parles baixet, però el missatge que portes no és vàlid, pues dilo de la manera que ho vull que no va funcionar. La clau és que el missatge siga bo. I ara mateix pareix que no arriba, no? Que no arranca, no n'hi ha manera. Però bueno, com dius tu, el futbol canvia d'un dia a un altre,
Sí, segur que el dilluns, si ha guanyat el Villarreal, aunque siga l'últim minut de penal, però d'una altra manera, i podem treballar en tranquil·litat, però evidentment els nervis estan ahí i les sensacions que tots tenim, pareixia un equip meravellós, no fer calendari, els partits de pretemporada, però ara sí que m'he preocupat, sobretot el tema de Pere i la imatge que han donat en els últims dos partits, que han sigut lamentable.
Gràcies, Javier.
Un abraç.
En Decathlon te ayudamos con la vuelta al deporte junior, por eso te presentamos cuatro nuevos productos. Chándal Jimmy, transpirable y con soporte térmico por 6,99 euros. Zapatillas Artengo, resistentes a la abrasión y fáciles de poner y quitar por 7,99. Bota de fútbol Kipsta con agarre y resistencia por 8,99. Y conjunto junior con gorro, gafas y bañador resistentes al cloro por 7,97 euros. En Decathlon tenemos más de 110 deportes para elegir. Ven a descubrirlos a Decathlon Onda y Decathlon Castellón. La Escuela de Tenis y Pádel del Club Tenis Villarreal inicia nueva temporada con todos sus cursos. Escuela de fin de semana, escuela entre semana, iniciación, perfeccionamiento, competición... Todo esto combinado con la academia donde el niño podrá formarse en el deporte sin descuidar sus estudios. Y como novedad, hemos inaugurado cuatro nuevas pistas cubiertas de pádel con la colaboración de Pádel No Limits, donde ofrecemos los nuevos cursos de pádel. Más información en Academia Tenis Trainer, Avenida Mediterráneo número 9 de Villarreal o en el teléfono 964 53 11 14 o llamando al 610 188 563.
Do you want to speak English?
Con Tecidiomes, los niños a partir de 3 años podrán dominar con fluidez el inglés, francés y alemán gracias a un profesorado especializado y unas clases dinámicas. Tecidiomes, más de 25 años de experiencia. Nos encontrarás en Villarreal y Castellón. Ha llegado el verano. ¿Te imaginas tú sentado en una terraza con unas tapitas y una cerveza bien fresca? No te lo imagines y ven al Bar Restaurante Madrigal. Disfrútalo de verdad. Bar Restaurante Madrigal, desde 1964, en la calle Ermita 197 de Villarreal. Reservas al 964-520047.
¿Buscas trabajo?
WorkForum es el mayor punto de encuentro entre las empresas de la provincia de Castellón que buscan profesionales y personas que buscan una oportunidad laboral. Te esperamos el 5 de octubre en la Cámara de Comercio de Castellón. Inscríbete en www.workforumcastellón.es. Diputació de Castelló, 135 identitats, una província única.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export les desea felices fiestas. Nos encontrará en Camino Cedrés sin número de Villarreal.
Seguim amb més opinions. Vinga, a veure com ho veu des del seu costat el senyor Alegre. Don Antonio Alegre, bona vesprada.
Hola, bona vesprada, Javi, com estem?
Bueno, doncs pues així, preguntant-vos als que seguiu també com jo el Vilarraco de futbol la vostra visió. Després de tants dies sense futbol, encara se pareix més important el partit del diumenge contra el Betis, eh?
Sí, clar, és la tercera jornada de Lliga, tu has tingut el seriós contratemps de tindre que jugar els dos primers partits fora de casa, que només ho ha fet el Atlético de Madrid, la resta de clubs recordem que han jugat un dins i l'altre fora, però tu has tingut que jugar les dues primeres jornades fora de casa per les necessitats i infraestructures en el camp del Madrigal, i bueno, pues este tercer partit es converteix en una, per a mi, la primera final de la temporada, és dur i comentar això, però és una realitat, arribes en la necessitat d'obrir el teu casillero de punts i té que ser de tres punts, així que estem davant d'una final d'un partit molt important i que és un partit molt important per als que van estar dins del terreny de joc, però també per a l'afició, no? Crec que és un moment de donar carinyo i recolzament quan heu necessitat l'equip i deixar un poc de banda les crítiques fora de lloc quan només se'n porten disputades tres jornades del campionat.
Home, la veritat és que és normal. Ara ho parlava en Javi Pérez fa un moment i ell deia, claro, és que ja no és perdre, no? És com perds, no? Aquesta sensació, aquesta imatge, que és un equip que també sumada als dubtes de l'any passat, encara que lograres els resultats, pues fa que se dispare molt ràpid el nervi al voltant de l'equip i que veus que també com que n'hi ha dubtes, no? Se trasladen, no? La sensació de que dins del club també n'hi ha, no? Dir, què està passant així o com anem a solventar això, no? I jo crec que també pesa molt lo de l'any aquell, el descens, que encara que pujarem totes les coses, pues seguís en la ment de la gent, seguís en el cap i encara no vam donar temps ni de... Jo crec que encara no ho han maurat allò, saps? O sea, que
no, home, i n'hi ha... S'encenen les alarmes, no? I crec que raonable des del punt de vista de l'aficionat, perquè, com tu dius, n'hi ha maneres de perdre i perdre, bé, sempre, com és la perdre davant de la Real Societat, inclús en els condicionants de la greu lesió del porter, del fet de que tingués que improvisar una defensa, bueno, pues, les sensacions no van ser bones. Me cal pensar que són situacions puntuals. Venim d'una pretemporada que tampoc ha estat massa brillant i massa espectacular, però jo confio en aquest grup de jugadors. En definitiva, els jugadors són els que tenen l'última paraula. Està l'entrenador per damunt d'ells, que té que donar el que ells necessiten, la confiança, el caràcter, la intensitat que ells necessiten per a que siguin productius en el terreny de joc, però al final que tenen que donar el passet endavant són els jugadors, i jo crec que ahí tenim alguna bona notícia si va confirmant-se que es vagi recuperant algun jugador, perquè sempre diem que, bueno, que tots són bons, no, n'hi ha de millors i de menys bons, això és una realitat, i que a vegades els que no són tan bons, si entren en una dinàmica positiva, no se noten, però si entren en una dinàmica que no és positiva, és més complicat.
Què és més, de tornar de futbolistes o de que l'entrenador se fiqui un poc les piles o intente buscar una altra forma o una altra manera?
Les dues coses, eh? Jo crec que l'entrenador també té que ser conscient que ha de ser un equip un poquet més ofensiu, eh? És important quan tens dubtes, com ara, sobretot no encaixar gols, però també tindre més clar el joc ofensiu. L'equip en els dos partits de Lliga ha generat molt poquet. Primer va ser davant del Levante i després davant de la Real Societat. L'entrenador té que posar-li alguna cosa més per a aquest equip siga futbolísticament un poc més ofensiu i que mantingui les idees defensives. Això té que donar un passet a l'equip de cara a l'àrea contrària.
Si té que mostrar una altra personalitat, crec jo. El problema que té el Villarreal a hores d'ara és que és un equip pla. A banda de que té moltes baixes, és un equip que no transmetis algo que digues ja comencen per així, no? Este és el camí, no? I el partit del Betis té que ser ixe, té que ser un equip dominador, que jugue, que tingui la claretat a l'hora d'atacar, que genera ocasions de gol, com dius tu, que sigui un equip, encara que guanyi o perga, que doni la sensació que és dominador, no? Que té clara el que vol i que va anar per ahí.
Sí, que vols controlar tu partit, això té que ser sí o sí innegociable davant del Betis per fer desaparèixer tots els dubtes, no? L'equip ha sigut un equip molt de resultat, tal vegada per damunt del futbol els resultats, que això en el futbol també és important i n'hi ha molts entrenadors que treballen i se menester i, bueno, n'hi ha que tornar a això, n'hi ha que ser ferms en defensa i millorar molt l'atac i, bueno, i l'entrenador, repetir, també té que donar un passet endavant en la seva aportació a l'hora de prendre les decisions i sobretot de transmetre l'ambició que té que tindre en aquest moment un equip com el Villarreal.
Dono la sensació que l'entrenador ho sap i que jo crec que l'entorn i tot el món ho té clar, que està jugant-se la seva continuïtat, o sigui, té que redreçar això, té que fer que l'equip torni a ser algo reconeixible.
Sí, a més és que en el futbol els resultats manen i el Villarreal no pot arribar a la quarta jornada de Lliga sense tindre un punt. De 12 punts 0, no? Igual que n'hagis jugat 3 fora i un en casa, no? Dir que n'hi ha coses que són una realitat que està ahí i que, bueno, pues, pots tindre baixes importants, però també tens suplents que també són importants. A mi no són tan bons com els que anaven a ser titulars, però sí lo suficientment importants, crec jo, i crec que ho pensa tot el món, per a competir. I jo el que vull que l'equip és que competisca, que no sigui un equip trist, com va ser davant del Llevant o va ser davant de la Real Societat de Sant Sebastià, sinó que sigui un equip que tingui alegria i confiança, i per això també jo demanava antes que per a que això se recupere també fa falta que se li tire una maneta des de la grada.
Sí, jo crec que també, no? A veure, l'histerisme...
Si volem, Javis, comencem a cremar la falla allà abans de traure el pas a calle i les falleres i pegar la volteta, cremem la falla i ho fem tot al revés. Jo crec que n'hi ha que tindre una miqueta de paciència també, reconeixent que no s'està en el sí, punt que tenia que estar l'equip.
Està aquesta línia sempre, no, en la que, ara veure, no, jo vull que vull deixar clar, és que tu saps, jo ho sé, des de Villarreal, més autocrítica que n'hi ha, no n'hi ha en cap lloc, i més ambició, no n'hi ha en cap lloc. Per tant...
Si no estaries a on estàs, claro. I el club portaria el temps que porta a on està.
Això és totalment lògic. Per tant, que tot el món veiem que l'equip té aquests problemes, jo crec que ho veiem. És que a vegades la gent se pensa que matos, no sé com dir-ho, que n'hi ha un sector de gent del Villarreal que se tanca els ulls i que diu no, ja ho curarem. No, d'això res. Però d'ahí a que, claro, han vist que el Villarreal no va, no arranca i que el tècnic té que reaccionar i fer reaccionar l'equip igual que els futbolistes. Ara ve l'altre, per exemple. En una defensa, si Mario se cura, Mario, Álvaro, Víctor, Costa, pues ja és una altra cosa.
Ja és una altra cosa, sí, senyor. No és el mateix canviar tres homes de la defensa que no han jugat i que tenen que anar a introduir-se poquet a poquet i hi ha un central posar-lo lateral i un centrecampista de central, bueno, totes aquestes coses que van viure. Vull dir, ja, si tu comences a afiançar en el bloc defensiu, jo crec que ja dones un pas de gegant important, perquè després se recuperaran altres jugadors i si passem, superem aquestes jornades complicades, jo crec que l'equip sí o sí va anar a més. Això sí que estic confiat, el que passa que estem en un moment molt complicat en el que n'hi ha que prendre decisions per part de tot.
Sí, jo crec que estem, jo sincerament crec que estem en un moment en el que el futbolista i el tècnic tenen que donar sensació o enviar el missatge de que n'hi ha que confiar en ells, però ho tenen que fer ells, o sigui, contra el Betis, tenen que fer un partit que la gent tinga la sensació de que vale, de que no estem bé, de que no estem jugant fins, però com dius tu, que el que ve sí que ho farà funcionar. El problema si no és així, no? El problema és que no et dones aquesta imatge, no? Que pot generar més controvèrsia i sobretot més dubtes, que al final els dubtes és el que te mata.
Sí, els dubtes, la pèrdua de confiança, pues, ja jugadors com Rodri, que no estic carregant sobre ell ninguna responsabilitat, però és un jugador jove, i no van voler la selecció, va ser per a mi el que han dit, jo no puc veure perquè el partit, però bueno, s'han fet crítiques molt positives i per a mi és un jugador importantíssim i crec que ho va ser, però claro, és un jugador que de moment s'està encontrant en un marró i que ell té que solucionar i bueno, pues ni ha de donar-li carinyo, és el mateix la situació de Pablo Fornals que ve d'un altre equip i podríem seguir fent una llista molt llarga, per això te dic que demanar tot el que si li faci falta a l'equip es comencen per entrenador, però després també ser comprensius i repartir una miqueta de carinyo.
Sí, jo crec que, a veure, s'hem ajuntat tot i és normal també, portant 4 anys en el que tot començava bé, tot anava de cara, ara l'equip comença el peu canviat, ahir jo vaig veure la plaga de lesions dels últims anys, tots els equips que juguen i que estan dalt, les ha tingut el Barça, les ha tingut el València, les ha tingut el Real Madrid, les ha tingut el Sevilla, les ha tingut l'Atlético de Madrid, tots han tingut el que tu t'està passant, tots han tingut mal inicis, han viscut mals inicis de l'Atleti de Madrid, mals inicis del Sevilla, mals inicis del València, o sigui, tots passen per aquesta circumstància, aquesta situació, ara falta veure com se maneja i com se reacciona, no?, des de tots els llocs.
Sí, i això és l'hora de la veritat, per això és tan important, i te diria jo que per a mi és la primera gran final, el partit davant del Real Betis. N'hi ha que veure un equip més intens i més ofensiu. Jo crec que això és fonamental.
Sí, jo crec que el desig de la gent és això. Gràcies, senyor Alegre.
Javi, un abraç, adeu.
Agroquímics, 40 años dedicada a la distribución y venta de productos fitosanitarios. Servicio a fincas y tratamiento con turbo. Chabrera Agroquímics, una empresa que trata y cuida sus campos. Distribuidor oficial de Bayer CropScience y Sipcam Iberia. Chabrera Agroquímics, 4 décadas a su servicio, los encontrará en la calle Borriol 82 de Villarreal.
Entre Amis de Comunitats defendemos tus intereses, ya que son los nuestros. Apostamos por la confianza, el compromiso, la seriedad y la verdad. Confía en Tràmits de Comunitats, en calle Ausias Mar, número 16, teléfono 964-53-63-63. Síguenos en Facebook y encuentra respuestas a tus dudas.
Festes de la Mare de Déu de Gràcia a Vila-real. Gaudeix de la millor música pensada per a tu. Dimecres 6 a l'Avinguda La Mula, grup Trance. Dijous 7, divertir-se amb l'Orquestra Centauro al recinte de la marxa. I el divendres 8 a la plaça Major, Festival Tuixé. I com a colofó final, els concerts a la plaça Major de Funambulista el dissabte 9 i el Duo Dinàmico el diumenge 10. Fica-li música a les festes de la Mare de Déu de Gràcia.
Los sábados por la noche, pásalo en grande en el Jardín Alaska de Villarreal. Cena y baile por solo 20 euros. Y si solo quieres bailar, 8 euros. Sé el rey de la pista en el Jardín Alaska. Avenida Alemania 12, Villarreal.
Tot Labors, pásate por la tienda y disfruta de un gran surtido en mercería. En Tot Labors encontrarás vainicas, tul y ofertas en algodones de ganchillo. Además, dispondrás de cursos de patchwork, toallas, lanas y materiales, tanto de punto de cruz como de tela de patch. Tot Labors, nos encontrarás en calle Ermita 58, Villarreal. Y ahora, también escaparate de exposición y outlet, con precios más que interesantes, en calle Ermita número 12.
Y aprovecha ahora la liquidación en lanas a 1 y 2 euros.
Si eres autònom o empresari i no tens el lloc adequat per a la teua activitat, al Centre de Negocis Efecte Villarreal et donem l'oportunitat d'aconseguir-lo. Efecte Villarreal, un espai que et donarà la imatge professional que necessites.
Informa't al telèfon 964-83-3543 o a info@efectevbaixar.com.
2:48. Ens queda parlar amb la gent del Diari Mediterrani, que és habitual. D'ells és habitual el senyor Rafa Fabián. Rafa, què tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javi, amigo.
¿Es una final lo del Villarreal contra el Betis o qué? ¿Cómo lo ves tú?
Hombre, pues hablar de final en la jornada 3 quizás sea un poco precipitado, pero sí que es verdad que es un partido muy importante, ¿no? Si este parón ya se nos ha hecho a todos muy, muy largo, viendo la clasificación a ese Villarreal con 0 puntos, que no lo esperábamos absolutamente nadie, pues 3 jornadas, 0 puntos ya no me lo quiero ni imaginar. Es el peor inicio del Villarreal en su historia en Primera División. Nunca había terminado la segunda jornada con 0 puntos en su casillero. Y posiblemente sea, si no la mejor plantilla de la historia del Villarreal, sí una de las mejores. Entonces, claro, pues nos ha pillado a todos con el pie cambiado. Es cierto todos los condicionantes, los 2 partidos a domicilio, una plaga de lesiones que no es normal, y de los fichajes, pues se tienen que adaptar, lo que quieras. Para mí los 2 once que han salido tanto en el campo del Levante como en el Deportivo de La Coruña eran plenamente competitivos para ganar tanto al Levante como, perdón, he dicho Deportivo de La Coruña, Real Sociedad. Sí. Y bueno, pues para mí son 2 partidos que han dejado muy mal sabor de boca, como no puede ser de otra manera.
Sí, está claro que el Villarreal, lo ha hablado con Javi Pérez y con Toni Alegre, es un equipo que ahora mismo no deja una señal de ser un equipo, que es lo peor que te puede pasar, ¿no? Has dicho, muy buenos jugadores, sí. Yo siempre digo que los cromos son muy bonitos, pero que los cromos no juegan al fútbol, ¿eh? Al fútbol juegan los equipos.
Sí, claro, es que ya venimos de una pretemporada que no ha sido todo lo buena que esperábamos
Y bueno, las dos primeras jornadas de liga no han hecho sino confirmar esas malas sensaciones, ¿no? Yo espero que pues estas dos semanas pues haya servido pues para reajustar todos los tornillos que estaban medio sueltos. La recuperación de Bonera, de Víctor Ruiz, es una buena noticia para tener una defensa pues ya más más reconocida, ¿no? Por todos, que el partido en Anoeta pues con Álvaro de lateral, con Ndiaye de central, con Rubén Semedo, que acaba de venir también, pues desde luego no era una defensa habitual, ¿no? Podríamos decir. Contra el Betis sí que se podrá recuperar eso. Veremos también cómo responde Mariano Barbosa, que bueno, que ahora tiene una papeleta importante, pero bueno, también es una papeleta de la que muchos futbolistas no estarían esperando, y desde luego pues el Barbosa, cuando vino aquí al Villarreal, pues sería para jugar partidos, y ahora pues tiene esa oportunidad. Será un partido complicado porque el Betis pues viene jugando bien a fútbol y yo creo que se ha reforzado bien también, pero el Villarreal yo creo que tiene que hacerse fuerte de una vez por todas en casa y volver a recuperar sensaciones, porque lógicamente, como decimos, han jugado 6 puntos, no hay que aquí rasgarse las vestiduras, pero sí que es verdad que cuanto antes vaya el equipo para arriba, pues muchísimo mejor.
Escribá sí que es el señalado, por tanto es el que tiene que reaccionar, ¿no? El que tiene que buscar la manera de que, yo digo, que ya no ganar, que el equipo deje la sensación de que comienza a competir, ¿no? Que está más sólido, que no tiene esas dudas, que recuperando gente comienza a ser un equipo, digamos, reconocible.
Hombre, desde luego es el gran señalado. Yo ayer, mira, pude hablar con varios aficionados del Villarreal para una encuesta que publicábamos en el periódico Mediterráneo, y me sorprendió, ¿no? Que lo palpas muchas veces en redes sociales, pero luego también llamas a los aficionados y la verdad es que poca credibilidad tiene ahora mismo entre la afición. También te digo una cosa, Javi, tú sabes cómo es esto del fútbol. Ganando 4 o 5 partidos seguidos, vamos, pues volverá la ilusión y bueno, es que iba a pasar de estar señalado a ser el entrenador que todos queremos en Villarreal.
No, problema.
Sí que es verdad que ahora mismo, pues desde luego, es el que todos un poco pues estamos mirando con lupa, ¿no? El año pasado pues ella se tardó en renovarle, existían dudas y bueno, al final lógicamente pues el Villarreal por puntos, por goles, terminó en quinta posición, no se le podía pedir nada más en Liga, sí en Copa del Rey y en Europa League, pero no es verdad que no terminó de convencer, ¿no? A todos los estamentos, sí. Y en esta temporada, pues, por ahora, pues, lógicamente va, si no por el mismo camino, pues, por un camino peor todavía. Entonces, pues, bueno, sí que esperemos, ¿no?, que reaccione. Y yo siempre digo lo mismo. Aquí no es cuestión de ponerse camisetas, ni de Fran Escribá, ni del entrenador que sea. Aquí la camiseta tiene que ser la del Villarreal. Y ojalá, por muchas dudas que pueda suscitar a día de hoy Fran Escribá, pues, sea el entrenador que le dé al Villarreal el primer título, que le devuelva a Liga de Campeones.
Sí, yo tengo la sensación esa, que claro, a toro pasado todo el mundo lo tenía claro, todo el mundo sabía que había dudas, todo el mundo tiene claro que no había que hacerlo, pero tienes que ponerte en la piel del que decide, ¿no? ¿Qué haces? ¿Quedas el quinto? Sí. Es verdad que vienes de una situación de un equipo que vino accidental por todo lo que pasó en verano, lo llega a hacer competir. Claro, es que yo creo que el fútbol pesa, y el peso del fútbol te pone donde tienes que estar, y al final no hay que tener ni tanta prisa ni tanto agobio. También es verdad que hay que saber leer bien el momento, ¿no? Pero claro, yo creo que si Escribá, el equipo no va, pues acabará saliendo del club, como ha pasado en todos los equipos del mundo, y no va a ser nada más ni nada menos que fútbol puro y duro. Pero lo tiene que dictaminar, como dices tú, pues los resultados, el momento, la situación del equipo. O sea, yo entiendo que empieces la liga con todos tus efectivos a tope y que hagas los dos primeros partidos que has hecho, pues que hubiera ya no dudas, sino, vamos, drama gordo. Habrá que recuperar gente y luego ver si el equipo coge la línea adecuada o no.
Yo, lo que sí que es verdad, Javi, que yo creo que tú, que bueno, lo hablas lógicamente con muchísima gente también, igual que yo, que palpas que el año pasado ya no existía, ¿no?, un convencimiento con Fran Escribá en muchas partes, ¿no?
Sí, pero ¿sabes lo que pasa?
Y ahora mismo, pues,
ahí entran, Rafa, los que eran de Marcelino y se enfadan porque se va Marcelino. Y como se va Marcelino y yo era de Marcelino, pues todo lo que venga no vale. Y ya voy enfadado todo el año. Además, es verdad que el equipo ya no competía igual, pero había que ver si hubiera competido igual con Marcelino. Es decir, que eso nunca se sabe. Es que el problema del Villarreal, ¿sabes cuál es? Que todo el mundo piensa por sí mismo y no por el equipo. Y a partir de ahí se suma que llevas 4 años de bonanza, 4 años de ir para arriba, y que yo creo que hay un momento en el que por lógica y peso tienes que ir para abajo y que ahora mismo estás en esa fase de que el equipo se ha vuelto a reorganizar, los fichajes nuevos no están dando lo esperado de inicio, son muy jóvenes, el equipo está a pie cambiado, el año pasado ya no jugó. Claro, estás en el paso de cambiar de la forma de jugar. Venías de jugar con alguien a una cosa solo y tenerla muy clara a querer jugar a otra cosa que por ahora no te sale. Y eso pesa.
Sí, sí, no, desde luego. Y luego, lógicamente, cada uno es libre de opinar y si no, pues posiblemente pues muchos de los que estamos trabajando en esto pues no tendríamos trabajo, ¿no? Y que cada uno es libre de decir lo que quiera. Sí que es verdad que ayer muchos aficionados me incidían, incluso muchos de ellos muy críticos con Fran Escriba, ¿eh? Me decían que durante el partido, pues este domingo, a partir de las 9:45, pues era muy importante, ¿no?, estar con el equipo, porque si en este momento que sí que esas dudas que pueda haber en la grada, pues lógicamente también pueden existir en el equipo, en el vestuario, pues se trasladan al terreno de juego, pues si al final lo que queremos es ayudar al Villarreal y que empiece a ganar partidos, pues quizá la mejor forma, quizá no, seguro, la mejor forma no es la de criticar, la de silbar y la de estar pues, con ese run-run que no beneficia en absolutamente nada. Después, una vez acabe el partido, pues cada uno, pues oye, que exprese su opinión como buenamente pueda y habrá gente, pues como yo esta semana lo decía en el periódico, yo estoy cansado ya del discurso de, no, con Marcelino me pareció un gran entrenador, hizo un rendimiento espectacular, pero hay que mirar al futuro, sea con Fran Escriba o con el entrenador que sea. Marcelino ahora mismo es historia, es pasado.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que
tú sabes muy bien que
esas transiciones
es imposible,
son difíciles.
Es prácticamente imposible que vuelva nunca al Villarreal. Entonces, pues agradecerle los servicios prestados, que fueron importantes y que siempre van a estar ahí, nadie los va a borrar, pero ahora mismo estamos en la temporada 2017-2018, está Fran Escriba, si luego posteriormente vendrá otro entrenador, el que sea, pero vamos a mirar al futuro, que yo creo que hay muchos motivos para ilusionarse también, ¿sabes?
Yo, a ver, yo pienso como tú, idénticamente. Yo creo que lo mejor que te puede pasar en el mundo del fútbol es que tu entrenador pierda 10 o 12 partidos y lo que lo tengas que echar. Lo peor que te puede pasar es que se vaya un técnico, digamos, en un momento bueno. ¿Por qué? Porque la sombra del que va detrás, sobre todo en un periodo largo, Pellegrini con Valverde. Aquí echamos a Valverde porque no jugaba como Don Manuel. Y al final te has dado cuenta, hoy Valverde entrena al Barça. Y aquí se le hizo más caso a futbolistas que luego un núcleo de esa parte nos llevó a segunda que realmente a un técnico que quería cambiar cosas. Es que al final, cuando se fue Valverde, todo el mundo tenía claro que Valverde que sí, que a la calle. Y al Villarreal le costó echarlo, que aguantó mucho.
Y dos nunca son cuatro,
nunca,
Javi. Y que ahora, pues desde fuera, desde luego, mirando el partido del Levante y de la Real Sociedad, pues no puede haber nadie que diga este Villarreal es el que quiero, ese entrenador es el ideal para el Villarreal.
Es simple.
Que no.
Tú echas a Escriba quedando quinto, ¿vale? El otro día, que todo el mundo dice, quedo quinto, pero lo he hecho, no me gusta, no, me lo he hecho. Cambias de entrenador y todo lo que te está pasando ahora te pasa con el nuevo entrenador. ¿Qué estaríamos diciendo?
Bueno, caerían chuzos de punta.
Claro. Diría, ¿para qué cambias?
Traer otro entrenador
no
tampoco
bien.
Te garantiza. Ese es, el gran... Porque yo estoy convencido que si en la Secretaría Técnica del Villarreal, en la Dirección Deportiva, tuvieran un entrenador, quien sea no quiero dar nombres, y supieran que con ese mismo entrenador el Villarreal iba a acabar entre los cuatro primeros, sí o sí, y iba a jugar su primera final, pues
ya estaría
la decisión ya estaría tomada. Pero es que ahora mismo no hay nada que te garantice nada. Fran Escriba es un entrenador que mientras ha estado en el Villarreal, lo está dando todo por el Villarreal. Es un entrenador trabajador que tampoco a nivel personal no ha dado ningún problema. Y oye, pues yo entiendo que a día de hoy pues tenga esa confianza del club. Lógicamente, el crédito no es inagotable, lo hemos visto en el Villarreal. Por aquí
Rafa, tú y yo lo tenemos...
Grandes entrenadores y todos pues... lo han hecho lo mejor posible hasta que su ciclo se dio por terminado.
No, si tú llegas a octubre...
¿Cómo pasará con Escriba?
Si tú llegas a octubre y el equipo no es reconocible, no compite, no está en una línea que tú creas que es ascendente, va a tener difícil seguir. Yo creo que es así el fútbol. Ahora, si recupera gente, el equipo recupera resultados, coge una línea ascendente, estará aquí. Y seguirá teniendo oportunidad de armar lo que él quiera armar. Y al final, a la larga, puede incluso hasta conseguirlo. ¿Y por qué no? Competir e incluso ganar. Yo recuerdo el Sevilla de Emery, que empezó mal. Estuvo hasta enero en puestos casi de descenso. No ganó un partido fuera de casa en año y medio el Sevilla. El buen Sevilla, ¿eh? El Sevilla gordo, de cojones. y acabó ganando la Europa League, ¿eh? No la ganó nosotros, creo, que fue ese año.
Si es que en esto del fútbol, bueno, el tiempo al final pone a cada uno en su sitio, ¿no? Yo recuerdo en las peores, el año del descenso, al principio, que todo el mundo, ¿no? Juan Carlos Garrido, porque está ahí por la relación, oye, pues tienes que ver la relación que tiene Juan Carlos Garrido con el club. Yo creo que el fútbol al final pone a cada uno en su sitio y esperemos que con Fran Escribá pues sea todo lo contrario a lo que acabo de citar con Juan Carlos Garrido y como digo, pues termine esta temporada porque sería la mejor señal. Los máximos interesados en que el Villarreal esté arriba, en que el Villarreal vuelva a competir bien y recupere las sensaciones son Fernando Ros, José Manuel Llaneza, Fernando Ros Negueroles y por supuesto todos los aficionados del Villarreal.
¿Tú crees
a partir de ahí pues vamos a ver los acontecimientos, los resultados, pues donde ponen a este Villarreal